amb veus d'altri, un espai de reflexió que dona veu a gent que té coses a dir, de la mà de Tomàs Llopis.
Com a regla general, he procurat diversificar tant com m'ha estat possible les referències a obres i autors. Però la il·lusionant convocatòria del Correllengua Agermanat 26, una iniciativa de la generació més jove preparada i activa en la lluita per la reivindicació nacional dels països catalans, diguem-ho així, sense por ni autocensura, per favor, em fa tornar a Ramon Muntaner, el cronista que va fer el seu Correllengua particular a cavall entre els segles XIII i XIV. Muntaner, nascut a Peralada, Alt Empordà, el 1265, amb només 10 anys formà part del seguici que acompanyà l'infant Pere, futur rei Pere el Gran, a París. I quan la seva vila natal fou destruïda per Felip l'Ardit de França el 1285, començà a formar part de l'estol de Roger de Llúria i viatjava freqüentment a València per tal de portar el botí que aquell almirall calabrès al servei de Pere el Gran anava guanyant en la campanya nord-africana que comandava. Participà en la conquista de Menorca en 1287. Va viure a València, després a Mallorca i viatjà a Sicília on tingué responsabilitats militars i polítiques i fins i tot posseí una galera. Durant aquell temps, tingué també una intensa activitat bèl·lica per Grècia i Turquia com a mestre racional de la companyia catalana a les ordres de Roger de Flor i assassinat aquest, destacant la defensa contra els genovesos de la ciutat de Gallipoli a la boca del mar de Màrmara, barrant l'accés a Constantinople. Més tard fou governador de les illes de Gerba i els Kerkens a la costa tunisiana i posteriorment s'establí a València on es va casar amb una dama de nom Valençona després de 10 anys de prometatge. Fou jurat de la ciutat i exercí de procurador de Bernat de Sarrià sense deixar de participar en la preparació de la conquista de l'illa de Sardenya i a l'edat de 40 anys, el 1325, a Xirivella, Horta de València, on vivia, va començar a escriure la seva crònica. Encara el 1332 es traslladà a viure a Mallorca, on fou camarlenc del rei Jaume III i governador d'Eivissa, on va morir l'any 1336 i fou enterrat probablement a València. Tota aquesta vida tan intensa, aquest constant anar i venir, queda recollit en primera persona com a prova de veracitat a la seva crònica adreçada a un suposat públic oient, com si hagués estat escrita per a ser dita i escoltada i no llegida en la intimitat. I jo, Aitantost, comencé aquest llibre, lo qual prec a cascun qui l'oiran, que creguen que, per cert, tot és així. Veritat, com ho oiran, que no hi posen dubte ningú. Que tota hora que oiran les batalles i fets d'armes, vaja-los lo cor que totes les victòries estan tan solament al poder i a la voluntat de Déu i no en poder de gens. Molt resumidament, podríem dir que Ramon Muntaner tenia tres grans fidelitats, a banda de l'obligada a Déu. La primera, un gran amor a la terra, allò que avui diríem patriotisme. Peralada, primer, que fou cremada i ell ho conta amb una vivacitat esfereïdora. Què us diré? Les bones gens i homes i dones que jaïen en llurs llits oïren-los via fores, és a dir, els crits d'alarma, i veren la vila abrasar de foc. Cascun i cascuna pensaren destorse, salvar son fill o sa filla, e els homes, sa muller e sos infants. Què us diré? Tota la vila abrasar e afogar, escalar foc, que Saul, exceptuant los murs, no hi romaseren 10 albergs, cases en peus. Tot seguit, Barcelona, la pus noble ciutat e la millor que el senyor rei d'Aragó haja. I finalment, per la seva condició de ciutadà de Mallorca i de València, elogià també aquestes terres. I com, quan, la dita ciutat de València ha pres, poblar-la tota de catalans, i així mateix Oriola, Elx, Alacant, Guardamar, Cartagena i els altres llocs. Sí que si ets certs, és a dir, així que estigueu segurs, que tots aquells que en la dita ciutat de Múrcia en los davàndits llocs són, són vers catalans i parlen de vell catalanès del món, i són tots bons d'armes i de tots fets. I pot hom bé dir que aquell és dels graciosos regnes del món, que en veritat vos dic que entre tot lo món, jo ni altre, no pot saber que dues províncies siguen millors ne pus gracioses de totes coses, com són lo regne de València i el regne de Múrcia. El segon gran amor lligat a l'anterior és la fidelitat a la dinastia del Casal d'Aragó, o sigui, el llinatge dels comtes de Barcelona. I si ningú me demana, el muntaner, quines gràcies coneixets vos que fan més los senyors del Casal d'Aragó a llurs sotmeses, és a dir, els súbdits, que altres? Jo us diré, la primera gràcia és que tenen llurs rics homes, prelats, cavallers, e ciutadans i homes de viles i de mases, o sigui, de masos, mills, millor, en veritat, en dretura, que ninguns altres senyors del món. D'altra part, que tots temps los donen i els fan moltes gràcies. D'altra part, que cascun se pot fer major ric hom que no és, és a dir, pot fer-se més ric del que és, que no ha paor que contra raó i justícia sia ningú res demanat ni llevat. Contra raó i justícia li siga res demanat o llevat. Só que no és així dels altres senyors del món. I el tercer amor de Muntaner és la llengua, el vell catalanesc, com l'anomena ell. D'altra part, vos diré, cosa de que us meravellarets, emperò, si veu encercats, així ho trobarets, que d'un llenguatge solament de ningunes gens no són tantes com catalans. Que si volets dir castellans, la dreta castella poc dura i poc és, que en Castella ha moltes províncies qui cascun parla son llenguatge, qui són així de partits, és a dir, diferenciats, com catalans d'aragonesos. La comparació amb altres llengües és més extensa en aquest passatge de la crònica. Igual com el castellà és presentat com una llengua fragmentada, les altres també. I així mateix trobarets en França, en Anglaterra, en Alemanya, i per tota Itàlia, i per tota Romania, i d'altres províncies moltes, en les quals ha a tal departament distinció de los llenguatges com a de catalans i aragoneses. Una volta més veiem que Muntaner concep de manera empírica la diferència entre una llengua i una altra en la separació que els seus oients coneixen de primera mà entre el parlar dels catalans i el dels aragonesos, entre el català i l'aragonès. Dit a la manera de Josep Pla, allà on dius bon dia i et contesten amb un altre bon dia, és el mateix país. Altrament, no, deduïm amb el prosista empordanès. Però aquesta llarga exposició venia a compte de la iniciativa del Correllengua Agermanat 26, una mobilització cultural, social i esportiva que tindrà lloc entre el 19 d'abril i el 5 de maig d'enguany, amb la finalitat d'unir tots els territoris de parla catalana. Aquesta iniciativa sense ànim de lucre, que pren inspiració del primer correllengua nascut a Mallorca l'any 1995, de la corrica basca i de l'esperit de la flama olímpica, es planteja com un recorregut conjunt i agermanador que abraça Catalunya, Catalunya Nord, el País Valencià, les Illes Balears i l'Alguer. La flama que passarà de mà en mà de cada tram esdevindrà el fil conductor de tot el projecte. Cada relleu simbolitzarà el compromís compartit de mantenir viva la llengua i de fer-la present a tots els àmbits de la vida quotidiana. A cada municipi i universitat, el pas de la flama donarà lloc a actes culturals, lectures de manifestos i festes populars. Ho hem dit en altres ocasions. La unitat és la força, tal com ho exemplifica Ramon Muntaner al seu famós exemple de la Mata de Jonc. Per aquell temps de 1325, Jaume el Just, fill de Pere el Gran i net de Jaume I, era rei d'Aragó i de València i comte de Barcelona. A Mallorca regnava el seu germà Jaume III i a Sicília duia la corona l'oncle d'aquests, Frederic II, fill també de Pere el Gran. La nissaga catalano-aragonesa, representada per tots ells units, senyorejava llavors el Mediterrani occidental. E si ningú me demana, en Muntaner, quin és l'exemple de la Mata de Jonc? Jo li respon que la Mata de Jonc ha aquella força que si tota la mata lligats amb una corda ben forts i tota la volets arrencar en sems, dic-vos que 10 homes, per bé que tiren, no l'arrencaran, ni encara com gaire més s'hi prenguessin. I si enllevats la corda, de jonc en jonc la trencarà tot a un fadrí de 8 anys que sol un jonc no hi romandrà. I així seria d'aquests 3 reis, que si entre ells havia divisió ninguna ni discòrdia, so que Deus no vulla, fets compte que han de tals veïns que pensarien de consumar, és a dir, de destruir-la un amb l'altre, perquè és mester que d'aquest pas se guarden, que mentre tots 3 siguen d'una valència, no temen tot l'altre poder del món. Ans, així com davant vos he dit, seran tots temps sobirans a llurs enemics. La nostra divisió és suïcida, per això la pretenen tant els nostres adversaris des de la Constitució espanyola, la legislació que se'n deriva i en tots els seus actes de la seva vida quotidiana, pública i privada. La iniciativa d'apel·lar a la unitat ens és essencial i cal saludar el Correllengua Agermanat 2026 i participar-hi. Hi ha moltes maneres. A la pàgina https://correllenguaagermanattotjunt.cat, on pot trobar tota la informació necessària i la manera de contactar amb l'organització. Ho expliquen així. El Correllengua Agermanat està organitzat per joves de tots els territoris de parla catalana a títol individual, anònim i voluntari. La intenció és que aquest Correllengua no estigui liderat per cap entitat, sinó que sigui una iniciativa on totes les organitzacions i associacions que ho desitgen puguen formar-ne part de la mateixa manera. Més net, més clar, més il·lusionant i més valent, no crec que siga fàcil de trobar res en aquesta matèria. Ara cal moure'ns individualment i col·lectivament. La iniciativa és al nostre abast. La flama del pensament del vell Ramon Muntaner ens interpel·la encara. La terra i la llengua ens pertanyen, però cal prendre la corona, aquella corona extingida dels nostres reis, no en el sentit estricte, sinó en el del fil que encercla la terra, la baula perduda de la unitat, allò imprescindible que el Correllengua ha d'encoratjar-nos a reconstruir.